Els apilaven sobre la neu fins que un comando de jueus els recollia i els conduïa amuntegats en un carretó cap al crematori. El fum fosc d'aroma penetrant que emergia de les xemeneies tenyia els flocs de neu que parsimoniosament dansaven sobre Mauthausen. Havien deixat enrere els mesos de la pedrera, els dies interminables en què havien carregat rocs i embalums, escales amunt i escales avall, on una mirada a deshora era la mort segura. Havien passat els temps de les miserables racions de menjar, en part gràcies a en César Torquemada, el nou capo espanyol del comando, i recuperaven part del pes perdut els darrers mesos. Els nazis també els permetien dur els cabells una mica més llargs, en certa manera per diferenciar-los quan treballaven a les dependències del camp. S'encarregaven de netejar els edificis de la bugaderia, la infermeria i les cuines. D'aquestes últimes sempre en treien algun bocí de pa o una mica de sopa. I així era com de vegades, i quan ningú no els observava, se sentien una altra vegada persones. En César Torquemada, anomenat l'inquisidor, tenia la mateixa edat que l'Andreu. Era de complexió més aviat petita i no parlava gaire. Era un dels primers capos espanyols i habitualment es comportava bé amb el seu comando. Mirava de no pagar ni escridassar mai ningú i deixava que la gent fes la seva feina. No es ficaven als afers dels presos. I quan s'assabentava que algú havia agafat menjar de la cuina per al grup, feia els ulls grossos i parava la mà. Hi havia matins en què l'humor li canviava de manera radical i els renyava i els amenaçava de denunciar-los als SS. Es posava molt nerviós i se li encenia la cara. A la nit els nazis li havien fet un toc d'atenció. L'inquisidor, que els tenia respecte i por a parts iguals, transmetia el malestar als components del comando. Aquells dies, l'Andreu i la resta ja havien après que era millor ignorar-lo, perquè, si li contestaven de males maneres, temien el pitjor. A ningú no li hauria estranyat una delació d'en Torquemada quan perdia els nervis. A finals de gener, es va obrir un comando exterior, Gusen, que va ajudar al fet que Mauthausen es buidés en part. La saturació a les nits va ser menor i ja no calia dormir capicuats o ofegats entre altres companys. Els presos que hi van anar, amb la confiança que suposaria una millora, pocs esperaven que seria la mort per a la majoria. El camp estava a mig fer i eren els interns els que aixecaven dia a dia les parets que els barraven la llibertat. Al febrer es va finalitzar la construcció del camí de ronda que el voltava i un grup d'espanyols va acabar de bastir la part superior del mur del garatge i hi va col·locar una àguila sobremuntant una creu gammada enorme. Aquella seria, d'aleshores ençà, la benvinguda per als qui entressin a Mauthausen. En León havia ingressat al comando feia poc, procedent de la construcció dels murs del camp. L'havien canviat de bloc i ara s'estava amb el grup d'en César Torquemada. Era del tipus d'home que somriu encara que el món s'ensorri, i el primer dia ja havia fet amistat amb els companys. En León havia estat periodista al Diari de Barcelona, d'aquests que feien tant una crònica negra com una d'esportiva. Amb una fredor sorprenent, havia explicat totes les peripècies que havia passat fins a arribar a Mauthausen, i l'Andreu l'havia escoltat amb atenció, frapat per la visió particular d'aquell individu tan curiós. Des que s'havia allistat al Lager Comando, s'havia convertit, en certa manera, en el rondallaire del grup. Cada nit, amb més o menys regularitat, explicava històries havent sopat. Moltes eren inventades, d'altres les havia sentit i només hi afegia petits detalls de collita pròpia. Algunes eren curtes, amb prou feines duraven 5 minuts, i unes quantes les continuava d'una nit per l'altra, com si es tractés de la Xerazat de les 1001 nits. L'Andreu escoltava sempre amb atenció, encantat per la facilitat amb què en León els captivava amb els contes, amb aquelles històries adaptades de novel·les que havia llegit i que l'entusiasmaven. Sentia predilecció pels aventurers, i Jules Verne n'era el rei. Personatges com el capità Nemo o el professor Lidenbrock els acompanyaren les vesprades i els diumenges d'ensopiment. El món perdut, d'Arthur Conan Doyle, va convertir-se en una referència constant al camp. Un bosc desconegut per la humanitat, farcit de dinosaures que lluitaven per sobreviure. L'Illa del Tresor, de Robert Louis Stevenson, no va ser sinó l'aventura d'un